Bona nit!
Bona nit! Bona nit! La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem amb molta il·lusió un altre cop en antena en el primer programa de la quarta paret de la temporada 2025-2026. Per aquesta temporada seguirem més o menys amb les mateixes seccions que ja coneixeu. Per això avui ja incloem la primera lectura dramatitzada de textos teatrals de la temporada. També tindrem la secció del tema del mes i finalitzarem amb les recomanacions del mes. La novetat la tenim en la primera secció del programa. Deixem aparcada la secció Nomenclatura Teatral i iniciarem els programes amb una nova secció, Història del Teatre, que us presentem a continuació.
Ei, que ja ens avisen que ja és hora de sortir d'escena. Concentrem-nos, que ja s'aixeca el taló.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Història del teatre. Estrenem aquesta nit aquesta nova secció. Volem explicar-vos coses de la història del teatre de forma amena. Ens concentrarem en la història del teatre en el món occidental i en aquells períodes que han produït obres que han arribat als escenaris actuals, encara que sigui com a obres de teatres adaptades. Volem parlar-vos de la forma del teatre en cada època, els autors més importants i de les obres emblemàtiques dins de la història del teatre. De què podem parlar? La llista pot ser llarga.
La tragèdia grega.
Antígona.
La comèdia d'Hilarte i els seus personatges. Polichinela, Pantalone, Arlequí, Escaramuix.
El teatre del segle d'or espanyol.
Calderón de la Barca.
La vida es sueño.
El teatre javelí.
Shakespeare.
Hamlet, un príncep inconstant.
Molière, l'autor popular.
Tartuf, o malalt imaginari.
Goldoni, el renaixement de la comèdia de l'arte.
El criat de dos amos.
El teatre a l'entrada del segle XX.
Ibsen i la casa de nines.
Chekhov, la gavina i les tres germanes.
El teatre del segle XX, la revolució dels directors.
Stanislavski.
Pirandello, sis personatges en cerca de l'autor.
Arthur Miller i la tragèdia de l'home comú. Tots eren fills meus.
El teatre de Vanguardia.
Hugo Rey.
Eugène Ionesco i la cantant calva.
El teatre de Brecht i la teoria del distanciament, la bona persona de Cézanne.
Peter Weitz i Marat Sade.
El teatre català de la Renaixença. Guitarra, Àngel Guimerà, Terra Baixa...
Ei, ei, pare Joan! Buf! Si volem parlar de tot això, tenim programes de la quarta paret per molts anys.
Sí, potser hauríem d'escollir. Sabeu què? Comencem en el primer programa a parlar de la tragèdia grega i d'Antígona. I anem fent.
Creon considera que sóc culpable i que he comès una falta terrible, germà meu, i ara estic a les seves mans. M'ha agafat, se m'emporta, sense noces ni cants nupcials, i sense haver tingut com les altres ni un marit ni uns fills per criar. Abandonada pels meus i miserable, me'n vaig encara viva cap a la caverna dels morts. Quina justícia divina he transgredit! Per què? Pobre de mi! Encara busco els déus amb la mirada. A quin aliat puc invocar? Si per ser pietosa només he rebut impietat.
Joan, hem dit que parlarem d'Antígona en el proper programa.
Perdoneu, és que aquest monòleg d'Antígona que interpreta la Clara Segura m'encanta. Bé, passem a la propera secció.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Lectura dramatitzada de textos teatrals. Ara podreu escoltar la primera lectura dramatitzada de textos teatrals de la temporada. Confessió express. La Ramona és una dona dinàmica, és advocada i també es defineix com a empresària. És religiosa practicant i té la necessitat de confessar-se. Vés a saber de quins pecats. Ara bé, les noves tecnologies i el plantejament que li fa el mossèn al pare Manel complica la confessió. Posa veu al personatge de la Ramona, la Pilar Manrique, i l'Andreu Pichardo dona veu al mossèn, el pare Manel. Han estat dirigits per en Pere Viboles i hem comptat amb la col·laboració de la Mercè Lladó. Esperem que us agradi.
Aquí diu... Va, home, no veus que està bé? Va, un tio d'ajuda de l'aplicació. Vinga, va, que sembles burro. A veure...
Benvingut a l'aplicació Fem Església, una iniciativa de la parròquia per accedir online als nostres serveis eclesiàstics. Si sou usuari habitual de la parròquia i ja esteu registrat, feu clic a acceptar. Si sou nou usuari, manteniu-vos a l'espera. Si voleu escoltar la nostra missa diària, premeu Missa diària. Si voleu qualsevol altre servei, manteniu-vos a l'espera i de seguida us atendrà un dels nostres mossens.
Ja començava a impacientar-me.
L'atén el pare Manel. En què puc ajudar-la?
Bona tarda, pare.
Bona tarda. En qui tinc el gust de parlar?
He de donar-li les meves dades o puc utilitzar un pseudònim?
Home, digues bé el teu nom de pila, si us plau, per poder dirigir-me a tu amb més confiança.
Em dic Ramona.
Hola, Ramona. T'has posat en contacte amb el nostre servei online. En què et puc ajudar?
Jo li truco per demanar cita.
Sí. I què desitges exactament? Quin una servei concret?
Una confessió.
Una confessió? Bé. Doncs mantén-te a l'espera que miraré la llista d'espera de les confessions.
Però no em vagi a posar més musiqueta, faci el favor.
Com vulguis.
I no em doni una hora molt dolenta perquè tinc el dia molt ocupat.
Doncs avui ho veig complicat. Crec que avui no podrà ser, gairebé segur.
Però home, no em digui això, que jo sóc bona clienta, de missa setmanal.
Però de tota manera no avancem esdeveniments. Primer he de prendre nota.
De què?
Doncs de lo teu.
Dels meus pecats?
Bé, anem per parts. Primer he d'emplenar la sol·licitud i m'has de dir si ho voldràs amb càmera o en pla incògnit.
Però què diu? Bé, em fa una mica de vergonya que se'm vegi durant la confessió. Jo quan vaig a un confessionari sempre recorro a la reixeta per preservar el pudor.
D'acord. En aquest cas, la substituïm pel pixelat de la teva imatge.
Mira
I si
bé.
Vols, fins i tot podem modificar la veu. Les noves tecnologies obren un ventall enorme de possibilitats.
Home, això ja em sembla una exageració. A més, és com molt irreverent que vostè m'estigui escoltant. Les meves culpes, el meu depito.
Perdoni, però és que quan l'usuari tria aquesta opció sempre em fa riure.
Pare!
Mare meva. Perdona, però és que me'n recordo i no puc aguantar. Bé, doncs ja se'm passa.
Val, doncs comencem llavors, no?
Perdona un moment, que és que tinc un nen amb el vestit de primera comunió esperant-me a l'altra línia.
Però també fan comunions?
Sí, fent comunions. Enviem la Sagrada Forma per missatgeria urgent i la benedicció no caduca fins a les 48 hores.
Doncs jo aleshores vull una comanda de Sagrades Formes, si és possible. Es poden congelar? Pare? Pare? Això no va. Caram, bon profit.
Ja estic de nou amb tu, perdona, eh? Estava prenent nota de la direcció del nen per enviar-los el paquet d'hòsties.
Però què diu?
A veure que em centri, estàvem amb la teva confessió. Mira, t'enviaré un test preliminar i me'l vas omplint per les teves dades personals i amb els pecats més habituals. I així que tingui un forat em poso en contacte amb tu i procedim a la confessió pròpiament dita.
Un test en què aparegui els meus pecats? Això va contra el dret a la intimitat.
Tranquil·la, que un cop acabem el tràmit, jo em comprometo a enviar el teu arxiu a la paperera de reciclatge.
Quina garantia tinc jo que aquest document deixar apareixerà?
Doncs, filla meva, has de confiar en Déu i en mi.
Disculpi, pare, però jo sóc apocada i no confio ni en la meva mare.
I sàpiga vostè que aquest modus operandi és denunciable segons la llei, perquè atempta contra la meva privacitat.
Per favor, per favor, per favor, no ens fiquem en embolics judicials.
Que més, jo necessito que m'atengui avui sense falta.
Ah, filla meva, ja. I a mi m'agradaria tenir temps per atendre tots els meus usuaris. Però és que el dia té 24 hores i estic sobrepassat perquè hi ha pocs sacerdots i encara són menys els companys sacerdots que dominen les noves tecnologies. De manera que els pocs que podem prestar aquest servei ens veiem del tot desbordats.
I a mi què m'explica?
Estem tenint moltes sol·licituds de confessió i per això mateix fem el test en què s'han de consignar els pecats a grosso modo. No cal especificar tots els detalls. Aquest document ens serveix per saber a quines confessions hem de donar prioritat.
No entenc res.
Doncs perquè a través del test, amb l'ajuda d'una eina d'intel·ligència artificial, seleccionem els casos més greus i per això se'ls atén amb més celeritat.
No estic d'acord amb això. En tot cas, hauria de ser per l'hora de recepció.
No, senyora. T'explico per què i ho entendràs a la primera. Ens corre més pressa, per lògica, confessar un senyor amb pecats mortals, ja que constitueix una urgència que hem d'atendre amb celeritat per evitar la condemnació d'aquesta pobra ànima en cas de mort sobtada.
Doncs no hi estic d'acord. Vostè està prioritzant els pitjors.
Ai, filla, són els que més es necessiten.
Em sembla fatal. Aquest criteri és totalment injust. Hem de replantejar urgentment.
Escolta, no fotis. A veure si sabràs més que jo d'aquest ofici.
Pare, no em facin ràbia i faci el favor de mantenir les maneres.
És que em tens de polleguera.
De pecat sabrà vostè més que jo, però de l'altre controlo una mica més que vostè. Perdoni que li digui.
Però què sabràs tu de les nostres necessitats organitzatives?
Home, esclar que en sé. A més d'advocada, sóc empresària. I sé de l'administració el doble que vostè.
Mira tu, és que aquí entren en joc criteris morals.
Precisament. Està afirmant que cal donar prioritats pitjors? M'està vostè dient que la virtut, en comptes de mereixer recompensa, ara és una càrrega?
Jo no dic això!
Sí, senyor. Si per exemple algú li diu que és un criminal o un assassí, l'atendrà avui mateix. I a mi, que m'esforço per complir amb devoció tots els manaments a la Santa Mare Església, doncs res, em condena a engrandir la llista d'espera.
És per criteris humanitaris, filla meva.
Doncs m'invento que sóc un assassí en sèrie, per exemple, i m'atén vostè primer.
Ah, no, senyor. M'has d'adjuntar una prova. M'has d'adjuntar una prova que ho demostri. Si has comès delicte, necessito una prova, una foto, algun document, un retall de premsa, qualsevol cosa que acompanyi la sol·licitud, que em convenci que ets tan dolenta que necessites la confessió express.
En sèrio?
És que, mira, ens hem vist obligats. En aquest país ja se sap, hi ha molta picaresca. Necessitem proves del delicte.
Però això no ho farà ningú. És com em donessis la culpa. Pot comportar conseqüències legals molt serioses.
No sap del que és capaç la gent en aquest país per avançar una cua, fins i tot d'inculpar-se.
Bé, jo no vull continuar discutint amb vostè, però m'ho pensaré abans de destinar el 0,7 a l'Església, tal com he fet cada any.
Dona, reflexiona!
No, reflexioni vostè!
Però sigues comprensiva! Pensa en els pecadors greus que per una demora poden anar a l'infern, que és una condemnació horrible i prolongadíssima, mentre que si tens únicament pecats venials i morts abans de la confessió, Déu no ho vulgui, només et penalitzaran amb uns mesets de purgatori.
Doncs no estic disposada a patir uns mesets de purgatori per la seva incompetència.
Doncs saps què dic? Que per la teva supèrbia i egoisme i manca de solidaritat et posaré penitència extra. Ho anotaré ara mateix perquè no se m'oblidi.
No se'm posi autoritari!
És que és un pecat molt greu.
Ah,
i m'enfada molt la teva actitud.
Ah, és un pecat molt greu?
Gravíssim!
Doncs llavors em posarà la primera de la llista, no?
Què?
Bé, doncs llavors em reitero amb la meva actitud. Ja, i ara què? Eh?
Cau amb la vell d'un burro vell!
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
El tema del mes. En aquest primer programa de la quarta paret parlarem amb la Mònica i Maric de teatre. L'avantatge que tenim amb la Mònica és que no hem de fer grans presentacions perquè és coneguda aquí a Sarrià, però sí que direm que és un amant de la cultura i del teatre. Estem molt contents que hagis acceptat aquesta invitació per parlar de teatre aquí a la quarta paret. Benvinguda, bona nit, Mònica.
Moltes gràcies, bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
Com ho veus, això que hem definit de la Mònica, amant de la cultura i del teatre?
Sí, sí, m'agrada aquesta manera, no sé mai gaire com presentar-me a vegades, no? Quan em diuen, a veure, com et presentem o com... No sé, jo crec que sí que calen moltes presentacions, Però en tot cas sí que és veritat que aquí a Sarrià, no? hem sigut pocs i jo ja tinc una certa edat, cosa que fa que també siguem. Amant m'agrada això, tot el que tingui a veure amb l'amor, jo m'hi trobareu, i de la cultura i del teatre, evidentment també. De la cultura en el seu sentit més ampli, no? que potser és el que ens fa ser una mica més cívics i més educats i més oberts i que una mica més empàtics, i del teatre en particular perquè té una capacitat d'explicar històries i d'arribar-nos a l'ànima que tenen les arts però poques altres manifestacions per a mi.
Després, parlant de teatre, alguna vegada que hem xerrat, com a mínim una vegada ho has dit, inclús potser dos, em vas dir l'expressió "jo he mamat el teatre des de petita". Ens ho pots explicar una mica més bé d'on te ve això?
I tant, i tant. Si a mi en Joan em presenta com que calen poques presentacions, segurament pels pares encara en calen menys, no, aquí a Sarrià. Els pares, jo sóc filla de Lluís Aymerich i de la Maria Lluïsa Martínez, que el pare va ser regidor d'aquest ajuntament també, i dic també perquè ara circumstancialment, com deies Joan, soc regidor de cultura. El pare va ser regidor d'aquest ajuntament, empresari i molt vinculat al món del teatre comarques gironines, i la mare ha sigut mestra de l'escola de Sarrià tota la vida i ha sigut directora de l'escola Montserrat una bona colla d'anys, a banda també molt activista cultural, membre del jurat dels Jocs Florals, en fi, etc. I els pares, el pare era director del grup Faula. Era un grup de teatre amateur que van començar en el seu moment les campanyes de teatre amateur, que ara han derivat amb altres mostres de teatre, però ells van fer la primera mostra de teatre al Gironès als anys, jo diria que el 79, i que em perdoni el pare si m'equivoco. El cas és que ells dirigien el grup Faula i feien molts assajos, ja inicialment assajaven al centre parroquial, i inicialment les passades de text ja les feien sovint a casa, al menjador de casa. Doncs nosaltres acabàvem de sopar i vinga, venia tota la companyia i feien les primeres passades de text. També parlo d'una època que encara es fumaven els llocs interiors i que el món teatral doncs era especialment es prestava especialment, bueno, doncs imagineu-vos a la festa, no? Al menjador de casa, vens allà fumant, passant text, vinga va, cap aquí, cap allà, i allò era una festa. Més endavant, per motius que jo no domino, sé que no es van entendre amb el mossèn Domingo, o no me'n recordo, i no van poder assajar al centre parroquial, i llavors se'ls acabaven els assajos i se'ls acabaven les obres de teatre, i els pares van dir això no pot ser, nosaltres ens estimem el teatre, eren molt amants del teatre, i van dir doncs assajarem al garatge de casa. Doncs cap problema, muntar la sala d'assaig al garatge de casa. Encara més festa, ja no només eren les passades de text, ja era directament l'assaig, amb els assajos generals, amb els vestits, amb tota la festa que comporta i tota la companyia cap a casa, i vinga amunt i vinga avall, i viatges amb camió, també recordo anar amb camions amb l'escenografia, amunt i avall, i això encara trobo gent, en aquell moment també hi havia, no, d'aquí Sarrià en Santi Palomeres o en Josep Maria Mera, i encara ells em van dient, ostres, que jo tu t'havia fet adormir amb el cotxet, no? Jo recordo que nosaltres estàs allà passant text o estàs assajant i tu vinga a plorar i nosaltres allà amb el cotxet, cric, 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 a veure si t'adormies, no? Vull dir que això, i llavors va durar fins temps, perquè jo ho recordo, per tant, ara no sabria dir quants anys tenia, però clar, jo sóc del 76, ben bé, fins als 80 llargs allò durava, per tant, si l'he mamat, l'he viscut, i per mi era com, bueno, els vespres eren el teatre.
Doncs uns records molt entranyables que ens agrada que ho hagis compartit amb els nostres oients.
Moltes gràcies.
Després de les últimes obres de teatre que has vist, sigui amateur o professional, ens podries destacar-ne alguna que t'ha agradat especialment?
Mira, sí, he de dir que, per avançar, que jo vaig menys al teatre ara del que m'agradaria, perquè tinc dues mainades amb edat preadolescent i, per tant, ara em requereixen de ser una mica a casa, més la feina de la regidoria, a banda que professionalment em dedico a la gestió cultural i això vol dir molts vespres d'inauguracions o d'altres activitats que he de cobrir professionalment, i per tant tinc els vespres molt limitats, i generalment el teatre per sort els fa els vespres, però sí que sempre, no, un del teatre professional que a mi m'apassiona és la companyia La Calòrica, que és una companyia que ens posa tots, per mi fa una funció que el teatre jo li confereixo, que és fer-nos reflexionar des d'un lloc molt emocional i molt intel·ligent. Tenen un humor per mi molt intel·ligent i ens parlen, ens interpel·len directament com a societat, cap on anem, i fa una crítica social molt, molt potent. He vist tant Els ocells, que diria que era la penúltima, i aquesta última, que era la temporada alta de l'any passat, amb Firefly, i bueno, en fi, fan tot una sàtira sobre, bueno, sobre el consum.
No, són molt bons i, a més, tenen arguments molt, molt originals, no?
Absolutament, sí. Agafen una part de la societat, no?, i ens la desfan d'una manera molt, molt divertida. A banda del teatre amateur, amb el FITAC, que es fa a Girona, que vam poder veure la inauguració amb la funció del teatre, o les nits del coro aquí a Sarrià, o la mostra de teatre, els tastets de teatre que vau coordinar vos mateix aquí a la cooperativa, que vam poder veure diverses companyies. Si fan teatre i m'encaixa en horari, és fàcil que m'hi trobeu. Si és proper i m'encaixa...
Sí, sí, doncs endavant. Després, bueno, ja entrem en matèria per parlar de teatre aquí a Sarrià, de lo que en recerca dirien l'estat de l'art, no? Com, on estem en quant al teatre, en quant a l'afició? Jo crec que, entre altres coses, el que pugui haver-hi una bona dinàmica de teatre, comencem pel teatre amateur, no? Que pugui haver-hi una bona dinàmica de teatre amateur aquí a Sarrià, que hi havia, podem dir com a conclusió, almenys és la meva opinió, que hi havia hagut temps millors. Ara, fent referència al grup Faula, hi havia diversos grups, més d'un grup de teatre actiu aquí a Sarrià, i en una de les mostres de teatre, les primeres que va organitzar el grup Faula, hi havia dos grups de Sarrià, no? Per tant, això dona una idea de quina potència, de quina dinàmica teníem abans en el teatre. Jo crec que perquè pugui haver-hi un bon moviment teatral amateur, primer, és una cosa imprescindible, té que haver-hi actors i actrius interessades a fer teatre a diferents nivells, no? I en diferents nivells de compromís. És també important a vegades que se faciliti formació teatral per aquests actors que volen fer teatre amateur. També és important i pràcticament imprescindible que hi hagi una entitat que pot ser tant un grup de teatre o una entitat que pugui fomentar el teatre i fer de paraigües en quant a gestionar subvencions que es puguin demanar a l'Ajuntament, en quant a fer gestions de demanda de material, i per tant això no pots fer-ho si no tens una entitat a darrere. I una cosa important és el suport de l'Ajuntament. I després jo penso que a vegades trobem a faltar sobretot una franja d'edat que és l'afició, no, del jovent, no? I per tant, tot el que sigui promoció del teatre infantil i juvenil a nivell de poble, a nivell de Sarrià, i és important. I falta una cosa també molt important, que és un espai escaient. Encara que sigui buscar, fins que... Després parlarem del teatre del centre, més endavant, però buscar espais alternatius que ens puguin servir. Repassem una mica aquests aspectes. En quant a que hi hagi gent interessada a fer teatre amateur, no és pas potser funció de l'Ajuntament anar a buscar la gent, però podem analitzar. Tu, des del punt de vista de regidora de cultura i de coneixement del teatre aquí a Sarrià, com veus l'interès actualment? No sé si potser hi ha altres activitats que es tiren més i això costa més. Com veus l'ambient en aquest sentit de l'interès per fer teatre amateur?
Jo parlaré una mica d'aquí a Sarrià, que és la realitat que conec més, perquè és veritat que el teatre amateur fora del municipi...
No, bueno, és que era l'idea, no?
Era l'idea, sí.
Perquè cada poble té la seva dinàmica,
exacte,
no?
Exacte. Per tant... Però és veritat que, sí que, en canvi, sí que puc parlar una mica més extensament de... És que jo penso que hi ha dos temes. Un és l'interès pel teatre, per fer teatre i per comprometre'ns a fer teatre, i l'altre és la dificultat de trobar relleu amb les entitats o tirar al capdavant projectes, no? I així com amb la capacitat del teatre sí que puc parlar de Sarrià, amb el relleu d'entitats sí que veig que és una cosa molt conjuntural. I no vull dir generacional, perquè és veritat que últimament es posa molt, és que els joves ara no agafen responsabilitats, no tiren del carro. Tampoc no hi estic d'acord, perquè ara s'ha creat una associació juvenil de recent creació, aquest mes ja són oficialment una entitat juvenil, amb el que això comporta, perquè és la primera entitat que probablement hauran muntat i per tant requereix una mica complica una mica les coses, i són un jovent que en la festa major, en la mitja part del concert van oferir un pica-pica per iniciativa pròpia amb suport de l'Ajuntament. Vull dir que no penso que sigui generacional, però sí que hi ha una dificultat a totes les entitats, també els Amics dels Gegants tampoc tenen relleu, i em trenca el cor perquè justament jo hi crec personalment, i som molts que pensem així, que segurament la cultura és l'únic que realment ens pot cosir, ens ajuda a cosir, ens ajuda a ser empàtics, ens ajuda a entendre, ens ajuda a obrir la ment, ens ajuda a treballar intergeneracionalment, ens ajuda a ser més crítics, més oberts, més cívics en general, no? I és veritat que això falta, no sé per quin motiu, i amb aquest punt conjuntural, i és veritat que, per exemple, a Sarrià de Ter Sí que hi ha gent, és a dir, vau fer els tastets que vos mateix vau coordinar en la cooperativa i estava a rebentar. Per tant, és veritat que hi ha interès per veure teatre, i això jo crec que és, els nits del coro ho emplenem cada nit, l'hem emplenat molt, hem cobert aforament, inclús en algun moment l'hem superat, però en canvi a l'hora de fer teatre costa una mica més. Quines iniciatives es podrien tirar endavant, què podríem suggerir? És molt complicat, però una de les parts que poden enganxar, per exemple, són els pastorets o activitats més lúdiques, més festives, més que poden enganxar tothom, més que i ens interpel·len a tots, perquè potser no és, jo és que no sé fer teatre, no? Bueno, els pastorets potser ens atrevim tots una mica més, però de què es queixaven en el moment, l'última edició dels pastorets, que els meus fills hi van participar? Què passa arribada a una edat? La mainada fa esport, l'esport exigeix moltes dies d'entrenament, no pot saltar cap entrenament, cap partit, i això falla, perquè un té entrenament el dilluns, l'altre el dimarts, l'altre el dimecres, perquè són d'edats diferents, justament. Aleshores, costa una mica trobar l'encaix de cap on estem anant. I ara hi ha una afició molt gran a l'esport, res a dir, els meus fills també en fan, però costa molt compaginar-ho. Costa molt compaginar amb altres activitats. En canvi, aquí a Sarrià sí que hi ha molt d'interès per la música, encara hi ha, no? No sé, estem en un moment que ens costa una mica. Per exemple, s'ofereix formació teatral, s'ha ofert un curs de formació teatral per adults, des del Galliner, en formació, no? Per això que dius, no? Perquè no està a les mans de l'Ajuntament trobar un grup que lideri això, perquè això és una cosa de passió. Sí que està a les mans de l'Ajuntament poder oferir espais i recursos per poder trobar aquest grup. I un d'aquests és la formació. Per tant, a través de la formació pot sorgir un grup que s'engresqui i vagi tirant endavant. El curs de formació teatral per adults ha quedat desert. Hi havia una
L'any passat, una noia, la Maria, un tal Marina, que estava, que ara ja està fora de Sarrià, perquè estava, va passar uns mesos per aquí, va oferir aquests cursos, però em penso que tampoc va tirar endavant.
Exactament.
Aquest any també he vist...
Ho hem tornat a fer. Com que la Marina ha marxat de Sarrià, hem dit, doncs fem-ho des del Galliner, fem mestres del Galliner, i vinga, va, que s'esforcin, i que vinguin a fer teatre al poble. Tampoc hi ha hagut sortida. És veritat que segurament tothom té els seus entorns. I amb teatre infantil anem... molt que tothom ens diu que no el fem, perquè el fem amb el Consell Comarcal i el mínim d'inscripcions són 10. Si no tenim 10 inscrits, com que el Consell Comarcal també té menys subvenció, el municipi ha de portar més diners. I el Consell Comarcal, ostres, no arribem als 10, com ho l'hem tirat endavant igualment? Hem començat a fer un reforç una altra vegada de difusió, de vinga, ara ja tornem a ser 8. I, bueno, i des d'aquí fer una crida a tota la mainada de 6 o 12 anys que tingui ganes de fer teatre, i si hi ha un grup de 3 persones que tenen 14 anys i tenen ganes de fer teatre, que vinguin a la cooperativa, que la Preacen, en Husser i la CIO els atendran, i que ens diguin, és que tinc moltes ganes de fer teatre, necessito l'espai, necessito un formador, els ajudarem segur, això segur. El que passa és que el que ara podem oferir és d'aquest de 6 a 12 o el d'adults, que és el que tenim en mà, i mira, anem fluixos però tirem endavant igualment.
Sí, després jo avanço aquí també pels nostres radioaudients que tenim la intenció de dedicar el tema del mes de propers programes a parlar del teatre infantil bàsicament aquí a Sarrià, parlar també d'això, encara que sigui entrevistant potser el professor, alguna mainada d'aquesta vine a fer teatre, i també de les escoles. Sé que a l'institut hi ha iniciatives, aquesta està fent coses de teatre, a l'escola Montserrat també, i per tant volem dedicar un o dos programes a això. Que no sé quin coneixement tens de lo que puguin estar fent les escoles, i de quina manera això, no sé si podria projectar-se en el poble, fer-ho visible. No sé si, per exemple, en alguna d'aquestes escoles fa un taller de final de curs, com opines de que pugui veure els pares, però no dintre l'escola, sinó en un espai municipal, no ho sé.
Mira, l'escola és un tema molt d'aprenentatge dintre del currículum que té l'escola pròpiament, i ells ho fan, fins i tot les representacions que fan les fan per la mainada, i em sembla que no ho fan ni pels pares, perquè també és una escola molt gran, amb molta família, i és veritat que això no surt fora. En el cas de l'institut sí que és una optativa, i per tant sí que ja adquireix un caire una mica més voluntari, i per tant amb més és a dir, quan això entra dintre l'horari lectiu, demanar aquest esforç a les famílies, que ja se'ls demana molts esforços, entenc que per l'escola és complicat. Tanmateix a l'institut, com que és una optativa, la mateixa mainada ja s'ho imposa i per tant ja té ganes de representar-ho fora de l'horari lectiu, i ho fan, l'institut ho fan. El que passa és que és un institut de zona que agafa Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi d'Esvalls i Viladesens i Medinyà, i l'any passat, per exemple, van fer-ho a Sant Julià de Ramis, i ho van fent a diferents municipis, perquè és clar, són els alumnes de tots els municipis i per tant l'han d'anar representant. Però l'any passat ho van fer en horari fora de l'horari lectiu, una tarda a Sant Julià de Ramis, i vam anar-hi i realment és espectacular el que fan. Però m'agrada aquesta proposta perquè és veritat que des de l'Ajuntament segurament hauríem de donar-li un caire una mica més de representació per al municipi. Això ho proposarem a l'Institut, perquè he de dir que sempre és com una invitació de l'Institut a veure el teatre en horari no lectiu, per tant que hi podem anar tots, però potser no s'ha fet aquest reforç des de l'Ajuntament i és, jo penso que és interessant, ens hi agafarem.
Bueno, és estirar fils i mirar si fem bullir l'olla així. Perquè, per exemple, aquests que de l'Escola de Teatre del Gironès vin a fer teatre, quan acaben els 12 anys i alguns diuen, ostres, per això m'agrada, ostres, i vull continuar fent coses, on te van a parar el galliner? I aquests, no sé si els perdem d'alguna manera, no?
Els perdem 100%. Hores d'ara sí, van al galliner perquè els passa una cosa també a aquesta edat, que busquen iguals. Aquesta mainada, quan són nens de 6, 7, 8, 10, 11, sí que els hi va bé estar amb nanos d'altres edats. Però què passa amb nanos de 12 a 15? Busquen nanos iguals, busquen nanos de 12 a 15. No, no volem ja fer teatre amb nens petits o amb gent gran. Algun potser sí, però ells busquen uns iguals i llavors això ja requereix molta més població. Llavors sí que se'n van al galliner i d'alguna manera els perdem i els rescatàvem, no?, amb els pastorets o amb algunes iniciatives de quan hi ha un grup, vinga, va, escolta, tu que fas teatre al galliner, vine perquè a Sarrià fem aquest grup i fem aquesta representació. Quan no tenim aquesta altra contrapart, espero que no els perdem per sempre.
Ja has parlat una mica del suport, la intenció de suport de l'Ajuntament amb el que faci falta, perquè ara vull explicar un parell d'anècdotes, perquè en grups de teatre és important sentir-se d'alguna manera recolzats per l'Ajuntament, i parlo nosaltres, el meu grup de teatre, i també quan la Junta del Teatre del Centre eren socis de la Federació de Teatre Amateur, i amb les reunions anuals es parlaven de les mostres de teatre que organitzen a vegades des de grups de teatre. I a Campdevànol, el grup de teatre de Campdevànol, que normalment assistia sempre a aquestes reunions, diu la mostra d'aquest any no la fem, diu, perquè sempre ha anat molt bé, però ara han canviat l'Ajuntament i ara ja no ens avenim. I per tant, una mostra que ja va caure per culpa d'això. I en canvi, a vegades, tens sensacions més positives, en altre sentit. Per exemple, Anglès, alguna vegada que havíem anat a fer representacions, el grup de la Bambolina dominava molt el tema tècnic i tenien un bon equip, havien substituït la lluminària convencional per lluminària de LEDs i tenia molt ben equipat, i l'expressió seva és que amb l'Ajuntament anem molt ben avinguts, de compartir, de fer aquesta sinergia i per tant d'això. Per tant, veiem dos casos contraris i, bueno, com clar, ho veus, la necessitat aquesta? I
jo penso, clar, jo puc parlar per mi o per l'equip de govern que hi som ara, i tenim una partida que l'anem passant d'any en any per al Teatre de Sarrià, i aquella partida no es toca i no es paga res més amb aquells diners. Estan allà i estan allà exclusivament per al suport al teatre. Llavors, aquesta partida hi és i la voluntat hi és de quan hi hagi una necessitat, quan hi ha... si surt un grup de teatre que diu, ostres, mira, nosaltres és que volem fer això i necessitaríem un espai, busquem un espai. És que amb un equip de llums així portàtil, que això, podríem anar a no sé on, som-hi. Jo crec que el suport serà, i és incondicional i ens entendrem segur. El que passa és que, clar, hi ha d'haver una... ha de ser des d'una entitat, generalment, perquè l'administració, és veritat que en els últims anys ha canviat molt, això no ens hem cansat de dir-ho, i ho diu tothom, i tothom que passa per un ajuntament, i especialment el 2017 cap aquí, és veritat que els ajuntaments, cada cop la càrrega administrativa és més elevada, llavors que la càrrega administrativa i la demanda de l'administració sigui més elevada, d'alguna manera... quarta una mica la voluntat política, en el sentit de que no, això no es pot fer d'aquesta manera, llavors a vegades et quedes amb un carrer sense sortida de dir no puc fer això perquè legalment no m'ho deixa fer el secretari de secretari, els administratius, qui sigui. No, aleshores, la voluntat política ja és 100%, anem a mirar la manera tècnica de poder-ho fer viable. I una d'aquestes és tenir una entitat. Quan hi ha una entitat endavant, llavors sí que és possibilitat de signar un conveni, de fer una sessió, de fer el que sigui, i tirar endavant totes les iniciatives que calguin. Jo penso que, bueno, que el suport incondicional sempre que sigui fer teatre, segur. I hem intentat fer-ne a diferents nivells, eh? Des de l'Ajuntament, malgrat no tenir l'espai, no tenir, no sé si en parlarem més endavant, Joan.
Sí, bueno, ara, no, volia fer l'incís amb això que parles de l'entitat, és que ja en tenim.
Ara, eh?
Tu ja ho saps, eh? Sí. Saps? Bueno, en parlarem ja amb els nostres radiodents, potser... Jo volia mirar si aquestes noies tan simpàtiques del safareig algun dia ens entrevisten.
Ah, mira.
Per exemple, no? Perquè ara ja la revista de Sarrià, el Parlem de Sarrià, ja presentarem una entitat que hem format. Encara estem amb el tema burocràtic, però bueno, ja li podem donar nom. Fem Teatre Sarrià, eh? Okay. ja en sentireu parlar. Bueno, la presentem ara a la revista Parlem de Sarrià i aquí a Ràdio Sarrià amb algun programa ens hi posarem. Per tant, bueno, així ja queda confirmat que tindrem tot el suport de l'Ajuntament.
I totalment, totalment, 100%.
Per tant, ja tenim una altra pota, no?
Exacte.
Ja tenim una pota. Hem de buscar actors i actrius.
Fem una crida.
Farem la crida, tenim el suport de l'Ajuntament, tenim l'entitat i què ens quedaven aquí? L'espai. Parlarem de com està el tema del Teatre del Centre, però ja, el Teatre del Centre des de el 7 de gener del 2023, que és l'última representació que s'hi va fer, que és els Pastorets. I la cosa necessita fer el projecte, executar-ho i trobar finançament, ens ho explicaràs. Hi ha opcions alternatives. Nosaltres, Ràdio Sarrià, la Ona Sarrià i la Quarta Paret van organitzar allò dels tastets i vam anar a la recerca d'un espai adequat. L'experiència diu que bueno, la sala de dalt de la cooperativa no és poder l'espai adequat, però és el que teníem, no? I ara, bueno, tenim la idea, si la gent s'engresca, de fer la segona sessió, la segona tanda, segons tastets de Teatre Breu de Sarrià. Ja hem començat a fer alguna... hem fet la lectura dramatitzada, que els nostres oients ja han escoltat, la primera lectura dramatitzada, que això donarà peu després a que puguem engegar i portar la sobre l'escenari els segons tastets. I hem començat a vegades entre nosaltres a parlar de l'espai, i costa, no?
És tan trist, això.
Sí, no sé si a vegades, perquè és clar, el mateix problema els cantaires de Sarrià també tenen el mateix problema. No sé si hi ha algun espai que podria fer-se alguna adequació provisional, de dir...
Ens hem trencat el cap de mala manera, perquè si a algú li fa pena tancar el teatre, és a mi. Em sap greu dir-ho així, però realment, no? Com dèiem abans, jo he mamat el teatre... He viscut tots els assajos allà, he entrat i sortit, com a nena hi he anat al cinema, hi he viscut, no? I per tant, si a algú se li trenca el cor tancar aquest teatre, és a mi, que m'ha tocat aquesta pilota. Però realment el sostre està en molt mal estat, la companyia de teatre que hi era resident, perquè si hi ha una companyia de teatre al municipi, evidentment el seu espai natural és el teatre, ja ho deia, és que no posis el cap per sobre el fals sostre, perquè si poses la vista per sobre el fals sostre i tu, Joan, l'has patit i l'has vist... Esclar, pateixes molt, perquè per explicar-ho als oients, el sostre del Centre d'Arts Escèniques és de amiant i té forats. Aleshores, això va directe al fals sostre, i al fals sostre hi ha focus. Aleshores, és molt senzill que una pedregada o una pedra o un llamp o qualsevol cosa vagi a parar al fals sostre i, per tant, directament al foco, o una gota d'aigua i faci el que sigui, no? Aleshores, no hagués passat res, no, segurament no hagués passat res, o sí, no ho sé, però això es parla amb els arquitectes, amb els enginyers, que són els que hi entenen, i els que, és que això no es pot obrir, és que això no, aquí no hauria de fer res, és que això qualsevol dia, és que això qualsevol dia, quan sortiu jo veso el terra, no? Diuen els... Bueno, demanes els informes que calen i ja està, i s'ha de prendre la decisió, que és trista, i... Espais alternatius ens hi hem trencat el cap 50.000 vegades i no tenim un espai tan gran a Sarrià.
No tenim
un espai tan gran. S'ha fet teatre al pavelló, quan s'ha pogut, però... Tu i jo sabem que la sonoritat és terrible, reverbera de mala manera, fa molta reverberació, aleshores les veus no s'entenen. Si no vols que reverberi, ha de ser un lloc que tingui un sostre que pugui entomar que xoqui, no?, les veus, i que no facin aquesta reverberació. I un espai tan gran, i així són espais petits, són l'auditori del Lecta, són la sala dalt de la cooperativa, és el coro, però són petits, per sort, som en part, no? Perquè vol dir que amb 80 persones no en fem prou. Tenim la sala petita del Centre d'Arts Escèniques, però tot això parlem d'un aforament de 80 persones.
Sí, sí.
I nosaltres necessitem un aforament d'entre 200 i 300 persones, que és el que s'està treballant. Llavors, un espai així tan gran, de moment no el tenim. Tenim molt bona relació amb Sant Julià i amb Medinyà, i per tant, sempre que hi hagi una demanda, i que el que passa és que, esclar, no és el nostre municipi, però és un espai temporal. I adequar un espai temporal és que no tenim un espai tan gran, tancat. No.
El coro, quina capacitat?
80 persones.
Estem igual que la sala petita, més o menys.
Que la sala petita.
Hem parlat així d'aquestes necessitats, però poder, la que ens ha quedat més problemàtica és l'espai, i buscar actors i actrius, bueno, anirem buscant.
Exacte.
Ja farem la crida des d'aquí. No, i parlem, això d'entre, parlant de teatre amateur, esclar, el no tenir l'espai també ens ha quedat tallada una mica el que és la programació de teatre professional. Hi ha el tema de les nits del coro en teatre de petit format, i després no sé si heu plantejat algunes altres opcions de programar, encara que sigui una vegada a l'any, alguna cosa professional, per exemple durant la festa major o alguna cosa així.
Sí,
perquè, perquè no ho sé, ja el no tenir teatre, jo sé que hi ha municipis que han buscat solucions imaginatives. Vàrem anar amb el Club de Lectura de Teatre, vàrem anar a veure un teatre molt ben adequat, que és el de Vilobí, a veure la taula del flautista, però parlant amb el grup de teatre de Can Sagrera, van estar 7 anys sense teatre. Però no van parar de fer teatre. Mireu, perquè és un grup molt potent, primer, i, bueno, és que feien a la plaça Major, feien on te sigui, però no van parar. Per exemple, jo faig teatre a Vilablareig i hem estrenat cada any sense tenir teatre. Ara tindrem teatre. Sí, el novembre ja hi ha permís per poder entrar, no sé, almenys perquè el públic pugui accedir amb l'equipament, no sé si serà complet, però ens han passat a davant. Bueno, però això del teatre professional, no sé si heu pensat alguna vegada a programar, encara que sigui una vegada a l'any alguna cosa.
Sí, la veritat és que per la festa major, i això sí que ara jo crec que comencem a remuntar i podrem ja programar. L'any passat el que es va optar era per programar teatre familiar, que va ser professional, que van venir... l'obra Antipasti, el que me queda de teatre, que és una companyia familiar, professional, i es va programar. El que passa és que, bueno, era teatre familiar i vam dir, va, doncs apostem per això, no? I anem, bueno, anem bellugant a veure si... I la idea sí que és fer teatre professional. El que passa és que la festa major queda tan apretada, també, que estem... gairebé no hi ha espai, no?, per respirar, però hem de trobar aquest espai. És veritat que, per exemple, de teatre de petit format, a part del coro, l'Anna Sala i les companyes de la biblioteca, la Carme, la Mar i la Rosa, programen teatre de petit format cada aniversari a la biblioteca. Llavors, cada aniversari fan teatre, ja hem vist Llibràlegs, que és un espectacle que es produeix cada any en temporada alta, que ara ja van per la 6ª o 7ª edició, que hi ha la Mary Yanes i ara hi ha la Mercè Pons, i hi havia hagut la Cristina Cervià, i és un teatre molt potent i molt bo que es fa a la biblioteca, i llavors l'Anna es dediquen a buscar altres opcions que es puguin fer dintre una biblioteca per l'aniversari. I les nits del coro és teatre de petit format, però l'últim espectacle ja el fem a carrer amb teatre professional. Llavors fa 2 anys va venir en Fel Feixedes, que va omplir la placeta de la Font, que més ell deia, feu teatre a les pobles i les places. Va acabar dient, que bonic que és veure tanta gent aquí a la placeta, feu teatres a les pobles i a les places i als carrers, certament. I aquest any van venir els de Corte Teatre, i per l'any que ve tenim una altra sorpresa, que també serà teatre professional a les places, que és on ens agrada. També hem fet en Pere Osta, que el vam fer a la Vila Romana, que va venir també a teatre professional, també el van fer fora. I llavors ara tenim una visita teatralitzada a la Vila Romana, que això és un producte que hem encarregat a una companyia que és la Minúscula, que també és teatre professional, i els hem encarregat la teatralització d'una visita guiada a la Vila Romana amb aquesta idea de juntar un patrimoni que tenim molt potent amb el teatre, i llavors és una visita que dura una hora i mitja, que és meravellosa i fantàstica, i és d'alguna manera un producte, perquè ells han elaborat aquesta obra i podrà ser representada si un dia hi ha una companyia, doncs estic segura que trobarem l'encaix, i podrà ser representada si hi ha una companyia local o el que sigui, no? És qüestió de trobar, un cop hi ha la voluntat per les dues parts, és qüestió de trobar espais. I és veritat que teatres als carrers i a les places, per la festa major, moments així indeterminats com el d'en Pere Osta, que vam fer el dia sense cotxes i vam tancar la plaça i vam fer la plaça. A mi m'agradaria fer teatre familiar el dia internacional dels drets dels infants, que és el mes de maig, que és un dia per celebrar els drets dels infants, doncs fer teatre al carrer, però és veritat que el no tenir aquest espai propi i poder fer teatre regular, no podem educar del tot el públic, que és el que ens agradaria, els que ens estimem al teatre. Poder fer, com fèieu, les mostres de teatre amateur, que eren cada setmana o cada 15 dies, i tu saps que aquell dia tens teatre, i tu ja et programes a l'agenda, aquest diumenge, aquest tens 4 diumenges seguits o 3, que aniràs al teatre de Sarrià. El no poder fer aquesta agenda costa una mica més, bueno, sembla una mica més inconexa i potser, no?, poc programat o poc, perquè esclar, vas fent així com cop, com copets, sí. No?
Després, bueno, una cosa sobre fer teatre a la Festa Major, que té, bueno, vesteix, vull dir, hi ha moltes festes majors que posen, però s'ha de pensar que a vegades, per exemple, nosaltres l'experiència de Vilablareig és que nosaltres normalment estrenem a la Festa Major i tenim molta gent.
Clar.
Quan hi ha un grup de fora no ve tanta gent perquè la Festa Major també està molt plena. Vull dir que
clar,
és aquest inconvenient, que la Festa Major s'ha de sospesar una mica, però bueno, és una opció, però sí que ens hem trobat això, no?
Jo crec que és obvi que si hi ha una companyia de teatre que té una estrena, home, el seu lloc és la Festa Major en el seu municipi. Això,
sí,
bueno,
sí.
No? Penso que molts estarem d'acord amb que, home, és el dia que ens hem de vestir i hem d'anar a veure l'estrena de la companyia.
No, i nosaltres ja quan ensegem ja pensem, oh, l'hem de tenir preparat pel mes de maig,
no?
Perquè és quan es espera el poble de què estrenem.
Per tant, al setembre que ve esperem una estrena, no, Joan?
Per exemple, hem de fer un grup de teatre primer.
Ah, vale.
Has parlat també de col·laborar amb l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà. Has parlat de compartir espais. Jo a vegades he tingut la idea d'anar més enllà. A vegades havíem parlat amb en Jordi Pla, ell havia llançat la idea, perquè fer pastorets aquí era complicat. De vegades de compartir, de dir, bueno, això, pensar de fer un pastorets conjuntament, i ells, allà hi ha grups de teatre amateur, a Medinyà i Sant Julià, fan això de... Bueno, han fet això que fan els Sants Metges a l'estiu, dirigit per Martí Pere Ferrer. Per tant, ells ja tenen una dinàmica i crec que també seria una idea. Vull dir, a vegades anar més enllà no sols de compartir un espai, perquè ara ja és una necessitat, sinó de crear aquestes sinergies.
Totalment, De fet, el curs de teatre que fem infantil, anem de la mà. A Sant Julià, si teniu mainada, que vingui, encara que... Perquè al final estem molt a prop. I llavors som una zona que nosaltres ja estem molt a prop de Girona, Sarrià, però és bonic que fem colla amb el poble veí. I això n'hem parlat més d'una vegada amb el regidor, de fer activitats conjuntes. Jo crec que si hi ha la voluntat social, la voluntat política és molt senzilla, perquè ens avenim i serà fàcil de trobar el suport.
Bueno, per anar acabant, com està el tema del Teatre del Centre? Quins passos s'han fet?
Estem
contents. Quina perspectiva?
Més llarga de la que tots voldríem, perquè ja voldríem veure-les aquí als Cavadors la setmana que ve, però s'han fet passos. El pas número 1 és que el teatre ja és municipal, això és un pas molt important, que era del Bisbat i hi havia una concessió, encara que fos a 100 anys, si la titularitat no és municipal, a l'hora de demanar subvencions quedem molt limitats, perquè la titularitat no és nostra i, per tant, les subvencions no ens les donarien a nosaltres o serien per arreglar un lloguer, que és difícil que l'administració doni aquest tipus de subvencions. Aleshores, la primera part és firmar la titularitat, es va firmar poc abans de l'estiu, per tant, ja definitivament el teatre és del municipi, això ja és un pas molt important. Un altre pas molt important que s'ha fet és el projecte bàsic del teatre. Amb l'altre equip de govern es va fer aquell projecte del teatre que molts coneixeu i que molts vau participar, en el qual es va arreglar el distribuïdor, la sala petita i l'entrada, els lavabos, això, per tant, és una part que ja està feta. I ara el que ens queda és arreglar la sala de teatre. Amb la sala de teatre, amb l'anterior equip de govern, que jo estava a l'oposició els últims 4 anys, ja n'havíem parlat obertament i és per tot sabut que els objectius eren diferents. Hi havia un objectiu de fer una sala més polivalent, que tingués unes grades retràctils vol dir que es reculen quan es necessiten i es tiren endavant quan s'han de posar, i un escenari hidràulic que baixés, que estigués amunt i que a través d'un sistema hidràulic pogués baixar i quedés una sala diàfana totalment plana. Aleshores, això era un projecte molt car, que ja n'havíem parlat moltes vegades, i al final és una mica això, no? Qui governa és qui pot acabar decidint de quina manera, no? Tanmateix, el que nosaltres vam fer va ser, sí que hi havia tota una feina feta d'un projecte, a la qual els hi agraïm, i hem agafat l'estela de tot això, i hem redefinit aquest projecte. Per tant, el que era un projecte així d'ambiciós acaba sent un projecte de teatre, d'un teatre, que no és menys ambiciós, sinó que les funcions són més limitades, és a dir, un teatre per fer-hi teatre. I llavors s'ha creat una comissió, que això vol dir que ha de passar per ple, que s'ha d'aprovar, i hem creat una comissió amb persones del món del teatre d'aquí Sarrià de Ter. Jo penso que no ens hem deixat a ningú, si algú no s'ha interpel·lat o creu que hi han d'afegir algú més, el convidem, i professionals del món del teatre, que són la Maranta Gibert, que és la directora del Teatre de Lloret, en Joan Carles Ros, que és un tècnic de so que actua a tots els teatres de Salrà, de Bescanó, i els que feu Teatre Amateur també el coneixeu tothom perquè és el tècnic de so, i en Salvador Sunyer, director de Temporada Alta. Amb aquests tres professionals, més les persones interessades en el món del teatre d'aquí Sarrià, s'ha creat una comissió i l'arquitecte ens ha pogut venir a explicar quin era, com seria el projecte arquitectònic del teatre. I vam estar d'acord, es van fer algunes esmenes, es van parlar de temes molt tècnics, del pont de foc, de l'escenari, quines mides, per on passarien els vestidors, exactament per on sortien els actors, etc. Temes molt tècnics. Quan tot això ho vam tenir consensuat, vam encarregar el projecte bàsic, que ha costat 26.000 euros, i s'ha pagat el projecte bàsic. Aquest és el primer pas per poder començar a demanar subvencions. Ara estem en el moment d'anar passant, de fent el passeillo, que dic jo, d'anar parlant amb les entitats supramunicipals, la Generalitat, la Diputació, perquè ens ajudin a través de subvencions i d'ajudes per poder arreglar el teatre, i hem encarregat paral·lelament el projecte executiu. El projecte bàsic ja és un projecte que tots entendríem per projecte arquitectònic, però els constructors necessiten l'executiu, que l'executiu, per entendre's els que no som del ram, és, ja et diu a quants metres del terra va l'endoll i a quants metres de dalt va la làmpara, i per tant amb allò un constructor ja pot fer la casa, per entendre'ns, no? Llavors, ara aquest 2026 es reserva la partida per fer el projecte executiu, que ens costarà vora entre 60 i 70 mil euros, que es pagaran també, i començar a demanar les subvencions i tirar endavant la licitació de les obres del teatre. M'agradaria tant poder marxar d'aquest mandat veient l'excavadora allà dins, però tot sembla molt ràpid i és molt lent, és molt lent, però s'han fet molts passos, és la titularitat, és el projecte bàsic, és començar a demanar subvencions i engegar el projecte executiu amb tots els passos que això representa.
Després has parlat de grades, però d'alguna manera Hi ha els problemes del teatre amb el seu tancament, va ser problemes de seguretat, de normativa, però jo crec que també hi ha problemes de concepte, no? Per exemple, la boca d'escenari és petita. Bueno, fa allò estrany, que feia els 8 metres, però s'estranyien, quedaven només 6, és una cosa una mica curiosa. En els laterals, sobretot el lateral dret, hi havia poc espai per poder manegar la gent que estava aforada fora d'escena o la tretxa que podia estar fora. Després potser els vestidors, tot i que s'havien fet uns vestidors provisionals, no era el més adequat, l'equipament tècnic tampoc. Això es contempla que tot això se solucioni, a més del tema normatiu o tema de seguretat en el nou projecte?
Sí, sí, la idea, hem demanat el projecte en tres fases, sent conscients que necessitem un teatre urgentment. La primera fase és l'estructura, assegurar l'estructura i que sigui habitable. La segona fase és l'equipament escènic, les grades, això, i el tercer, l'equipament tècnic, que serien ja focus, etc, no? Tot el que... Llavors, amb aquesta idea, el teatre acabarà sent, no serà com és ara, perquè l'escenari s'ha de tirar a terra sí o sí, està en molt mal estat, exacte, i ara el que tenim al teatre és una mica desplaçat cap a la dreta, per entendre'ns, és a dir, nosaltres estem asseguts en el públic i a nosaltres ens sembla que és centrat, però no és centrat, és descentrat. Hi ha més espai, un cop veus l'escenari, entre actors hi ha més espai a l'esquerra que a la dreta. A l'esquerra hi ha tot aquells, ja, pels que no heu fet teatre Sarrià, o els que sí, a l'esquerra hi ha totes les piques, hi ha com...
Els lavabos,
hi ha tot un petit...
És a la dreta on quedaven enxubats, i feies pastorets allà, no hi cabíem tots.
Exacte, i el que fa ara el projecte és centrar-lo, i llavors deixa el mateix espai.
El desplaçar guanyes espai a la
dreta. Com que hem de tirar a terra l'escenari tant si ens agrada com si no...
No, això...
Pues, llavors el desplaçarem, el tirarem una mica més a l'esquerra i quedarà centrat. I les grades seran en baixada, perquè cada vegada més es fan espectacles de dansa, per exemple, o espectacles que els agrada que es vegin els peus, tal com és ara. El teatre no veiem els peus, no veiem... I ara és veritat que el teatre ha anat canviant i això...
És la tendència, bàsicament, dels teatres nous, tots de fer-ho així, no?
Aquesta era la meva por una mica amb els companys d'aquí Sarrià, que, ostres, no, volem conservar l'escenari com és ara, no? Però parlant amb l'arquitecte és que és impossible, hauríem de tirar-lo a terra i fer-lo de nou. I el tirar a terra i fer-lo de nou, tots els amants del teatre... I és això que dius en Joan,
és
si ho dius tu ja.
És la tendència, sí.
És això.
Ara una pregunta que no em podràs contestar.
No.
Quina previsió tenim?
Ai, m'agradaria tant poder-te dir que el 2026 entraran excavadores, però la meva idea és apretar molt, molt, molt el 2026 per poder començar. Per poder començar obres. Vol dir que si el 2026 comencem obres, el 2027 tenim l'estructura arreglada. És la meva il·lusió. la meva il·lusió gran, i depèn molt això de les subvencions. El mes d'abril surt la subvenció de cultura, que vam anar a parlar amb la delegada territorial de cultura, ja ens va dir que estaríem atent a tot això, i per tant bueno, els tenim el nostre equip, no? Entonces, també és veritat que és un teatre una mica que acollirà obres de zona, no? Perquè el mateix que Sant Julià diu, ostres, doncs veniu i feu el teatre, nosaltres també acollirem coses de Sant Julià, i si convé a Temporada Alta, bueno, que ens agradaria molt, hem parlat amb Temporada Alta, i Temporada Alta ja vol fer una residència al nostre teatre, amb la qual cosa això ens agrada i ens orgulleix, perquè llavors ell diu, no? En Salvador Sunyer ja ho diu, nosaltres, perfecte que fem una residència aquí, després pagarem l'import revolucionari, que és poder treballar amb l'institut, o poder treballar amb el grup de teatre local, o poder, no? I això és molt ric per un poble com el nostre.
Ja amb la perspectiva, en el somni de que això ja estigui obert, com veus el funcionament? O sigui, com hauria de funcionar? Perquè, esclar, això s'ha, en un local nou s'ha de dinamitzar al màxim. O sigui, com veus tu que hauria de ser la programació professional, les mostres de teatre que es puguin, no sé si les mostres de teatre s'haurien, de teatre amateur, s'haurien d'organitzar des d'una entitat o des de l'Ajuntament, el tema tècnic, no? Que sempre hi ha a vegades necessitat, diu, oh, és que si no hi ha un tècnic després tothom hi remena, però un tècnic costa diners.
Costa diners.
Com veus el funcionament de lo que hauria de ser això?
L'altra cosa que anirà bé, que ens reunirem en algun moment d'aquesta nova temporada que estrenem, és reunir-nos amb la comissió del teatre, perquè el que sí estem fent és escrivint el projecte de continguts. O sigui, hem fet el continent, que vam parlar amb la comissió, i ara estem fent el contingut, que també és una cosa que hem de consensuar amb tots els... Però tal com el veiem nosaltres, hi ha una part de participació a la qual sempre hem donat molta importància, i ho sabeu, totes les entitats sempre, no? Per tant, els residents són els grups de teatre local, són els estadants i els residents d'aquell equipament, perquè és el seu lloc natural, i per tant han de poder-ne fer ús sempre que ho necessitin, han de poder fer els assajos. D'alguna manera són els estadants i els habitants d'aquell espai, no? A partir d'aquí, mostres de teatre amateur, tantes com el teatre amateur, la companyia de teatre amateur pugui acollir, i teatre professional. L'ideal, l'objectiu seria poder fer una temporada estable, si són 3 mesos, 3 mesos, si són 6 mesos, 6 mesos, però fer una temporada estable. Estable vol dir que tinguin una certa regularitat de teatre professional, que tothom sàpiga que durant aquests mesos, els divendres, els dissabtes, o un divendres cada 15 dies, un dissabte cada 15 dies, hi ha obres de teatre professional i que es poden veure i que ens ajuden. Aquesta és una part, una altra pota molt important, amb col·laboració, això, doncs, residències, temporada alta, diners municipals que s'han d'invertir aquí, subvencions, etc. I una altra tercera pota també molt important són les campanyes de teatre escolar. Això per mi és molt important. La mare, que he comentat abans, sempre ho deia, no baixàvem a teatre a peu, vèiem teatre i tornàvem a pujar a l'escola. Què passa ara? Que els nostres infants i adolescents van a teatre a Girona. Quan un infant arriba a casa i ha anat al teatre, arriba a casa i diu, què? I tu li preguntes, què tal l'obra de teatre? I t'explica. A l'autobús he estat amb no sé qui, després hem dinat al parc, després hem anat... Molt bé, però el teatre què? L'experiència queda diluïda. El que volem és que l'experiència sigui el teatre, i això ha de ser de proximitat. Per tant, aquestes tres potes i intentar els tècnics amb licitacions, hi ha moltes possibilitats, com els teatres propers.
Bé, doncs, arribem ja al final d'aquesta secció del tema del mes. Molt agraïts, podríem estar xerrant més estona, però bueno, jo penso que...
Potser he parlat massa, però...
No, vull dir que ens has donat informació, hem estat valorant una mica com on estem en quant al teatre, doncs molt agraïts que hagin pogut tenir aquesta xerrada i...
A disposar. Doncs,
ens trobem en els teatres i ens trobem a les zones de Ràdio Sarrià.
Exacte, moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. Aquest mes d'octubre, a les comarques gironines, hi ha moltes representacions teatrals portades a escena per grups de teatre amateur. Us en recomanem algunes. A l'Espai La Pineda de Sant Gregori, dins l'onzena mostra de teatre amateur, encara podeu veure les dues últimes obres de la mostra.
13 i dimarts, pel grup de teatre Els Rovellats. La representaran l'11 d'octubre a les 7 de la tarda. Sí, és dia 13 i a més dimarts. Per tant, tot pot sortir malament, molt malament, o bé, molt bé. La Júlia i la Cristina han convidat a sopar amb Patrícia i la Natàlia. però ella arriba sola i desconsolada. S'acaba d'assabentar que l'avió on viatjava el seu marit s'ha precipitat al mar. Pendent de les notícies, per a saber si és entre els supervivents, les anfitriones descobreixen que acaben de guanyar el superpot milionari de la primitiva d'aquest dimarts 13. Entre fatalitats i eufòries, el sopar esdevé un embolic tan explosiu com divertit. Una esbojarrada successió de contratemps on l'humor actua com a antídot per a superar un dia negre.
ER, actrius, del grup de teatre Increixendo, el dia 12 d'octubre a les 7 de la tarda. Tres actrius rememoren la personalitat de la seva mestra, Empar Rivera, les inicials de la qual configuren el títol de l'obra, quan una jove estudiant d'art dramàtic les entrevista per preparar-se a les proves de selecció per representar el paper d'Empar Rivera de jove en una obra. Les tres dones han seguit camins professionals diferents. La Glòria Marc ha esdevingut una diva internacional, en certa manera la continuadora de la carrera de Rivera. L'Assumpta Roca s'ha convertit en una estrella popular de la televisió i el talent de la Maria Caminal ha passat a segon terme als estudis de doblatge.
Més recomanacions. Us vam recomanar en un programa de la quarta paret de la temporada passada, Casa de Nines, d'Ave Sen, interpretada pel grup figuerenc T4. Després de ser seleccionats per la campanya de teatre de la Diputació de Girona del 2025 i de fer moltes representacions a tot Catalunya i participar i tenir premis en molts dels concursos de teatre amateur, T4 torna als escenaris per continuar-la representant.
Casa de Nines és una de les principals obres escrites per Henrik Ibsen i va ser la primera obra del dramaturg noruec representada en català. L'autor va posar el feminisme en escena l'any 1879 per mostrar una realitat que encara ara existeix. Casa de Nines és un drama contemporani on la moral i els costums establerts s'enfronten a l'egocentrisme dels personatges. La protagonista de l'obra, Nora, una dona vella, individualista i molt mimada, acaba reconeixent la falsedat de tot allò que l'envolta i actua en conseqüència.
T4 la representarà pròximament a Navata i a Viana Bertran, diumenge 12 d'octubre a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Navata. Dissabte 18 d'octubre i a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Viana Bertran. I finalment, si voleu veure o revisar un clàssic del teatre català, el Teatre de Bescanó amb el grup Safareig de Sal representa Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, el diumenge 12 d'octubre a les 6 de la tarda.
I fins aquí el programa de l'octubre de la quarta paret. Ens trobem novament en antena el proper mes de novembre.
Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.